El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
No vull 18 minuts, estan escoltant la tertúlia del Gall del Monestir, avui en companyia de l'Alfredo Bergua i l'Esther Castanyer. Molt bon dia a tots dos.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
Sou de la mitjana de catalans que s'han gastat 57 euros en compra de la grossa de Nadal, de la loteria?
No.
No.
Més o menys?
Menys.
Menys, sempre menys.
Sí?
Jo altres anys més, però aquest any menys. Mira, avui ha anat com ha anat.
Jo acostumo a gastar poc. Normalment compro els números de l'empresa... per no sigui allò que li toqui tothom menys a mi.
Estic a prop, però això és mitjana, eh?
Sí, jo crec que també, perquè amb aquesta màxima que diu ara l'Esther, els 40 euros, si hi ha dos números que més o menys circulen per aquí, ja gastes en dècims dos 40 euros.
No, a la meva empresa hi ha dos números, són 40 euros, però molts el que fem és repartir-ho.
Aquí
i després
també.
Ja, si toca, ja ens discutirem. Avui... després es reparteix el que toqui.
Avui he descobert... no sé si, bueno, no sé, mira que porto anys per X motius doncs, seguint el sorteig de Nadal, que la gent que hi va, que es queda a dormir a la porta, un dels motius és que et donen un dècim. No sé, que les primeres 100 persones que hi entren al saló de sortejos de la Loteria Nacional, es veu que els hi donen un dècim. Clar, jo pensava, hi havia una dona que portava des de les 12 de la nit amb la temperatura que fa Madrid a aquelles hores, i per un dècim, per 20 euros, home, no sé si val la pena.
Home, depèn, sí, depèn de la bueno, si es veus a partir de que s'hagi fet el sorteig, si ha valgut la pena o no, no? En sí. Tot cas, l'experiència d'estar al saló deu ser, no sé, deu ser curiosa.
Sí.
Anar-hi un any per veure-ho, però potser...
però... per ser-hi des de la nit abans, jo no sé si és prou curiós.
Home, sí, ara, com els hi toqui la grossa, ja veuràs.
Sí, però... ara sentia gent que s'ha gastat 300 euros, 400 euros, diu, si no et toca res, has llançat una de diners... Clar, evidentment perquè et toqui has de jugar, però jo amb això sempre he pensat que hi ha d'haver un equilibri, que si m'he d'acabar gastant molts diners per res, millor no me'ls gasto.
Jo recordaré els anys 80, al principi de l'any 80, la meva via Can Pau Descansi, li va tocar la grossa, va ser una compra en un supermercat que li regalaven amb el... jugava 80 pessetes, i van tocar 800.000 pessetes.
800.000 pessetes,
Déu-n'hi-do. Sí, d'aquella època, al principi dels anys 80, i bueno, o sigui, va ser doncs, el supermercat que li van regalar, i és una experiència, dic, això ja ens ha tocat a la família, ja tocarà mai més.
No, jo estic convençuda que aquest any em tocarà alguna cosa, però també tinc mig dècim, que em va dir el meu pare ahir que m'havia comprat, va dir, he comprat un dècim a repartir entre tu i el teu germà. Dic, bueno, tot, sí, tot per mi. No, en sèrio. Jo espero que ni que sigui el reintegrament,
sí.
Però jo ja ho he vist. O sigui, a mi ja m'ha tocat un sorteig aquest any, és el de ser suplent a les eleccions, a la mesa electoral, que no em vaig haver de quedar, i ja està, no crec que em toqui res més.
Doncs diuen, que... les estadístiques diuen que tens més probabilitats que caigui un raig a sobre que no pas en la loteria.
Que
no sé.
Que bé.
Sí. L'any passat tenia un número que les tres darreres xifres coincidien amb el... No, perdona, eren les dues darreres xifres, però el primer i el tercer premi eren, crec, la mateixa terminació. Llavors doncs, vaig multiplicar per 5 o per 6. La pena és que només tenia jugat un dècim. Però, bueno,
mira, de...
l'any passat em va passar una cosa molt xula, que em va tocar, em van tocar 15 euros de la grossa de cap d'any a la qual jo no havia jugat.
Ah, això està bé.
Ah, com? Exacte. Sí, doncs igual que el meu pare ara m'ha comprat mig de cinc de loteria, això que també havia fet el mateix amb la grossa cap d'any, però no m'ho havia dit. I llavors es fa el sorteig i l'endemà em diu, per cert, que t'han tocat 15 euros.
I grossa de cap d'any en compreu o no?
Sí.
Us han regalat o...
Jo
no, de moment no.
De moment no,
l'any passat no,
dies...
però normalment en compro, aquest any també en compraré, però igual, compraré un número, màxim dos.
És més, una mica més assequible, són 5 euros, també el premi és inferior.
Igual, un dia m'animo i en compro 4, però o sigui, més de 20 euros, diguéssim, no... perquè...
tot cas, ja estarem pendents aquí a cua.cat de la grossa, per si alguna administració de les que tenim a la ciutat, doncs, no sé, fa venir sort o pot agraciar a alguna família. Esperem que almenys en tinguin necessitat.
I que sigui ben repartit.
Sí, que
sigui l'administració que hi ha al carrer, em sembla que és carrer dels Pous ja, o no sé si és carrer Valldoreix encara, tocant a l'estació, hi havia cues per comprar els últims dècims.
Esther, tu te'n recordes quan l'any 2004, ah, sí, que Sembla que sí, l'any 2004, eres molt petita. Vam fer guàrdia, tu i jo, a la loteria de l'estació, quan estava ubicada sí. al carrer Vidoleix. Tot el matí, perquè hi havia un segon premi que va caure aquí a Sant Cugat, i amb la unitat mòbil estava...
I allà esperant.
L'Ester...
I van aparèixer els... segur que tots els
premis. La millor imatge, en recorda't, és els responsables dels bancs fent també allà a la porta esperant a qui ens arribava.
Esperar hi havia molta gent, però els guanyadors acostumen a no aparèixer.
No van aparèixer. No
van aparèixer. Una anècdota d'una persona que em consta, bueno, que sí, perquè la conec, que va ser l'únic encertant de la loteria, la, no sé si va ser Primitiva o la 649, fa, ja, també va ser l'any 89-90, crec que se'n van portar 300 i pico milions de pessetes. Quan ho va veure el tio es va mig esmaiar, i quan es va tornar a vencir tenia 4 o 5 directors de bancs al costat.
Preocupats per la seva salut.
Sí, sí, sí.
Exacte, és la... Exactament. És una cosa que me l'han explicat diverses vegades, sí. Per la persona la conec, vull dir que bueno, el que ha sigut d'ella, lamentablement, és d'aquestes persones que no saben què fer després amb els diners i s'acaben arruïnant.
De fet, diuen que molta gent que li toca la loteria acaba arruïnant.
Als 5 anys acaba tenint més problemes dels que tenia abans. Saludem el Toni Ramon, que s'incorpora.
I el felicitem, també.
Moltes gràcies i bon dia.
Li ha tocat la loteria...
amb la paternitat.
Exacte, d'una altra manera.
Exacte.
Doncs parlant de loteria, això del... li vam preguntar en aquella ocasió amb l'Ester, una de la, em sembla que era de la caixa, que estava just al costat, que estava fent
marcar,
guàrdia.
Sí,
estava fent guàrdia, esperant aviam si apareixia, perquè a més era el segon premi, però gairebé, no sé si era un número sencer, se li havia quedat una única persona
sí,
que després
era,
havia repartit.
Sí, era gairebé íntegra.
I li vam preguntar, però vostè què espera? Diu, no, aviam si també, doncs, si hi ha sort, perquè què li demaneu, què feu? Diu, porteu un contracte, un... No, clar, aquí el tema és aconseguir que aquesta persona, doncs, faci algun ingrés a la teva entitat, i per això hi ha aquesta competició aquí de...
No, si ofereixen de tot,
Suposo que agafar-los allà en plena commoció és de les maneres més fàcils d'aconseguir que et signin alguna cosa, però, clar, molt bé.
Segurament et signin encara que en aquell moment et pugui semblar molt, sí. Segurament serà l'oferta més baixa que et podrien fer.
Si alguns escolta que pues, avui tingui la sort que li toqui alguna cosa,
que vingui a repartir-ho.
Escoltava un expert fiscal que deia que l'ideal és dividir-ho en tres parts, una que és fons d'inversió, uh-huh. plans de pensions, una tercera part invertir-ho en algun tipus de negoci, uh-huh. i la tercera altra part per anar visquent, no? I això és el que recomanen. En tot cas, i per cert, si hi ha alguns...
I hem restat ja els impostos,
tu
no?
Si tu que jugues amb més persones, si us toca, aneu al notari abans d'ingressar-ho. Més que res perquè no feu una doble imposició.
Ah, mm-hmm. Val, d'acord. Exacte, sí. Ara li diré a la Marta. També he de dir que a la feina, quan ens ho repartim, molta gent signa un paper conforme que ho han comprat a mitges. Sí, però... Nosaltres dues no ho hem fet, hem apel·lat a la nostra confiança. No, però... L'any passat tampoc ho vaig fer.
I té el dècim.
En tenim un cada una. Però són dos dècims diferents. Aleshores és a veure quin toca, a veure quin desapareix del país.
A veure, també s'ha de dir que amb la loteria de Nadal, amb un dècim desaparèixer, no, tampoc t'ho pots permetre. No, és d'aquelles loteries...
A més, és d'aquests d'empresa que pertanyen.
Força repartides, no? Sí, a mi, parlant de loteries, les que realment m'indignen són, per exemple, alguns pots de la Primitiva o de la 649 o de l'Euromillón, no?
Ahir a Girona, 15 milions, per clar, cert.
No fa gaire a Barcelona, 100 milions, també.
Trobo que és un escàndol, valdria més que fessin 100 premis d'un milió. Uh-huh. I jo crec que la gent, me n'ho dic això, jo que jo jugo molt poc, però sí, crec que la gent jugaria igual, amb un titular de 100 milions en premis.
Amb un topall, no?
I que tu mireu, tinguis, doncs, senyors, això, un premi d'un milió, no?
Segon premi de la loteria ha tocat a... Perdoneu, ho acabo de veure. Santa Perpètua, i em sembla que era Roda de Barà.
Santa Perpètua. Aquí al costat,
sí. És que acabo de veure un dels urgents que arriben de mitjans. El que passa és que després obres el mitjà i encara no està publicada la informació, però aquí tinc l'urgent. Segon premi, no... Bé, si era Santa Perpètua i Roda de Barà. Per tant, ja ha caigut el segon. Toni, tu has comprat loteria aquest any? Però diuen que els nens venen amb un pa sota el braç.
Doncs he comprat la loteria de la feina, com cada any, i cada vegada em compro menys.
Doncs com que tocarà la meva, ho sento.
Vaja.
12.775. Si algú té família a Santa Perpètua...
O a Roda de Barà.
També hi ha molta gent que estiueja a Sant Cugat allà. Per tant, potser està repartit aquí a la ciutat. Hem començat parlant de la loteria. L'Esther ens anirà informant del bombo a mesura que avanci la tertúlia.
La veritat és que no tenia això previst, però ara ho he vist. Estava mirant la nova web de Cugat.cat.
Eleccions i ple hem tingut. Dos dies intensos. A més, dues notícies santcugatenques de prou rellevància. Recordem que Delphi rep el suport del ple, que descarta fer habitatges terrenys de planta, després que el comitè d'empresa hagi fet públic la intenció o la suposada intenció de l'empresa de marxar de Sant Cugat i aleshores doncs incrementar la seva producció a altres plantes. Una preocupació doncs que amoïna, com dèiem, a 500 i escaig persones que actualment hi treballen i que ahir van rebre doncs el suport del ple municipal. L'altra notícia també d'aquí de Sant Cugat és sobre el Reial Monestir, en què s'insta doncs a anul·lar la inscripció que va fer el bisbat de Gara, de Terrassa, sobre la propietat del monestir. En conjunt, va ser una moció que va ser un text inicial d'Iniciativa per Catalunya Verds i que ha obtingut el suport de Convergència, la CUP, Esquerra, Més i PSC, Ciutadans i PP s'han abstingut. Dos temes, comencem, si voleu, per Delphi, parlarem de les eleccions també, però m'agradaria sobretot comentar aquests dos temes que són d'àmbit local.
Estem amb una empresa que porta més de mig segle ubicada a Sant Cugat i que, per tant, qui no coneix aquí gent que hagi treballat aquesta empresa? Per tant, és alguna cosa més que una simple empresa, perquè és una empresa tan vinculada a la ciutat que és obvi que no ens ha de deixar indiferents del que pugui passar amb l'empresa i sobretot amb els seus treballadors. Dit això, ressaltar la unanimitat del ple, vull dir que és molt important que tots estiguem units amb això, amb defensar que l'empresa ha de mantenir-se aquí a Sant Cugat. Preocupació, òbviament, pel que va explicar el portaveu sindical, que va també prendre la paraula en el ple. I bueno, esperem que no, d'aquesta rumorologia no s'acabi concretant i es pugui mantenir aquesta empresa tan identificativa a la ciutat, no?
Bueno, crec que la unanimitat d'ahir del ple també serà d'aquesta tertúlia, perquè, vaja, subscric plenament el que acaba de dir l'Alfredo. És cert, molta gent doncs, de Sant Cugat doncs va, diguéssim que créixer gairebé el que va ser la Condies en el seu moment i ha acabat sent doncs la Delphi. Molts veïns i veïnes doncs de la zona del monestir vingut de Cerdanyola doncs han sigut treballadors i ara doncs segurament el seu equip de treballadors és més diversificat, no és tan santcugatenc com segurament ho havia estat, però igualment és una empresa referent doncs aquí en la nostra ciutat i també en municipis veïns, vull dir que jo que hi visc relativament a prop, doncs si passo a vegades amb cotxe o amb moto, doncs veus els autobusos doncs, que venen de Cerdanyola, de Ripollet, etc, i veïns i veïnes de Sant Cugat que arriben a peu a treballar. Per tant, és un problema de la ciutat, també, òbviament, de la comarca, i espero doncs, que altres municipis que en tenen un bon gruix de treballadors doncs, també sumin en aquesta moció i recolzin l'empresa i facin les pressions oportunes que cadascú pot fer a les seves instàncies.
A mi el que em sap greu és que passen moltes empreses, però jo crec que Delphi és de les empreses que més reiteradament ens trobem amb aquesta situació. Els seus treballadors, pobres, cada 15 anys es troben en aquesta situació i realment em sembla un patiment que no hauria de ser. Va canviant de mans l'empresa i acabem sempre en aquest punt i per sort doncs, sempre s'han trobat fins ara i esperem que continuessin així doncs, el suport municipal i a més amb unanimitat al costat dels treballadors i de l'empresa per intentar doncs, superar una nova situació i realment doncs, torna a ser així, com deia el Toni, espero que també els altres municipis que tenen treballadors, perquè realment la plantilla d'aquesta empresa, pobres, no guanyen per ensurs.
I a més que hi ha un tema que és molt important, que hi havia la rumorologia de que l'empresa volia vendre's els terrenys i que crec que és molt important que el ple ahir doncs, per unanimitat, digués que per aquí no, que l'Ajuntament no posaria cap tipus de facilitat amb aquesta qüestió i de canviar la qualificació urbanística de la mateixa. Vull dir, portant també aquesta voluntat de posar totes les traves possibles a si realment això és veritat, no? I per tant, una empresa que també dedica fa molts anys, que tenia 1.500 treballadors, va arribar,
sí, sí.
I que crec que ara no arriba als 600, vull dir que...
Uns 545 treballadors.
Vull dir que és el que dèiem, no? Que portem molts anys de lluites, de que es va reduint la plantilla, ara hi ha un ERE, ara hi ha... Bueno, esperem que aconsegueixin una viabilitat, aconsegueixin una continuïtat i que en parlem per tot el contrari, sinó per bé que va l'empresa.
Sí, és... Després sí que només sense treure gravetat ni mèrit a l'empresa, però sempre quan surt una notícia així penso en totes les micros i petites empreses que quan passen problemes no en parlem, perquè al final... doncs titulars de telenotícies per entendre'ns de la Seat i la Nissan en tenim, però de l'empresa petitona del costat, la micro, la familiar, el comerç, doncs que pot tenir problemes i a vegades problemes de tancament d'aixeta de finançament, problemes de tresoreria, no ens enganyem, doncs que acaben tancant i que malauradament no els hi dediquem o no els hi podem dedicar uns minuts, no? Per tant, endavant tot el suport a Delphi, però que no oblidem que moltes vegades, bueno, malauradament, tantes micros i petites empreses doncs ho passen malament i queden en l'anonimat i d'un amunt també van deixant molts treballadors al carrer.
Sí, t'anava a dir, només en parlem quan veiem xifres globals de aquest any s'han tancat tantes empreses o tants autònoms s'han donat de baixa. Sí, que sí, realment és una situació...
Són també magnituds, no?, diferents en el sentit, moltes vegades, no és per defensar els mitjans de comunicació, però els afegits d'empreses grosses, no és només l'empresa grossa, sinó tot el seu afegit d'altres empreses que intervenen...
També molt sovint de les empreses petites els mitjans no ens n'assabentem, evidentment el poder d'informar i d'arribar als mitjans és un altre, i segurament amb una empresa petita és que ni se li passa pel cap en aquell moment anar als mitjans de comunicació perquè no és una cosa ni a la que estiguin acostumats, altres problemes tenen i segurament tampoc saben com fer-ho. És un cúmul de...
I doncs hi ha una altra qüestió, que ara parlem d'empresa grossa com pot ser Delphi, no? Totes les empreses petites que depenen d'aquesta. Vull dir que no és només la matriu, sinó són totes les que fabriquen potser una petita peça que després s'utilitza en aquesta altra. Vull dir que clar, la repercussió és molt més grossa en aquests casos.
Com dius, el Delphi, que ha estat testimoni de transformació industrial de Sant Cugat, de fet, quan es va instaurar, podríem dir que Sant Cugat era un poble, una vila, pràcticament només hi havia la Delphi, i a partir d'aquí, doncs, ho comentàvem la teva Malomena Miquel, va suposar la transformació de Sant Cugat, deixar tota l'activitat vitivinícola i convertir-se doncs, en la ciutat doncs, que ara coneixem tots. Això era el testimoni de recent, podríem dir, no des del 1962 fins ara, però el nostre monestir és mil·lenari.
És... No, quan va arribar Delphi hi havia el monestir.
Ja existia el monestir. Com dèiem, el ple de Sant Cugat ha instat el bisbat de Terrassa a anul·lar la inscripció de plena propietat de l'església del monestir i la casa abacial. Si no fa aquest pas, l'Ajuntament iniciarà les accions legals corresponents per impedir que la propietat quedi en mans del bisbat. Recordarem que el bisbat va registrar en propietat el nostre monestir, el monestir de Sant Cugat. Això suposa, doncs, d'alguna manera que des del 1998 en què el conjunt històric del monestir doncs, passava a la sessió de la Generalitat a l'Ajuntament amb aquest ús doncs, que evidentment en fa la parròquia de Sant Pere d'Octavià, s'entén o s'entenia doncs, que la gestió i conservació doncs, d'aquest monestir havia de ser cosa de l'Ajuntament de Sant Cugat. En tot cas, aquest conflicte, podríem dir, doncs, que ara s'ha doncs, renovat doncs, per aquesta inscripció del bisbat, per part del bisbat sobre el monestir, doncs, torna a treure a relleu una de les problemàtiques que ha estat la conservació del monestir, que ha rebut crítiques d'ençà molts anys. I a part, doncs, la posició també d'alguns doncs, partits, sobretot ahir en el ple, en què s'abstenien dos partits i la resta doncs, donaven suport a aquesta moció presentada per Iniciativa. Què és el que hem de fer amb el monestir? Realment, després de les amortitzacions que es van fer ara fa dos segles, en què es traspassaven moltes propietats de l'Església a l'Estat, és hora, d'una banda, que el bisbat reclami aquesta propietat, i dos, això suposaria que s'agafin seriosament què s'ha de fer amb el monestir i com s'ha de conservar. Què em digueu?
Jo, és que tinc, jo tinc molts dubtes amb aquesta qüestió i també ho vam estar parlant amb els meus companys del partit i per això aquí ve l'abstenció, no? Vull dir, jo soc incapaç de donar una visió jurídica de la qüestió perquè no tinc clar de qui és realment el propietari. Per tant, a partir d'aquí, és...
El propietari, en tot cas, que, i això amb els historiadors del grup d'estudis locals, ho hem comentat moltes vegades, va ser l'Estat, bueno, són els angoatencs, però precisament per les amortitzacions, això va desamortitzacions, això va passar a l'Estat, i per tant l'Estat després ho va delegar a la Generalitat ho va passar a l'Ajuntament, per tant això, en principi, posar en dubte la propietat, té un raonament, el bisbat també diu que l'ús mil·lenari ha estat sempre de la parròquia, per tant...
Aquí està no la sabem... qüestió. Aquí està la qüestió. I, bueno, en tot cas, a ningú se'ns podrà negar que tots els angoatencs ens sentim una mica... partícips o propietaris del monestir. Això és una realitat. I la gestió del tema, doncs, bueno, tot això s'ha d'aclarir. Vull veure el paper ara que es va anomenar un comissionat... No fa gaire temps, a veure que bueno, com, tot, jo crec que tot això s'acaba parlant, dialogant i buscant acords més que intentant buscar anar al judici, no?
Però, jo, la meva pregunta, perdona un segon, Toni, a veure si algú me la pot respondre, és com s'ha arribat en aquest pas de que el bisbat de Terrassa inscrigui la plena propietat del monestir quan, és el que dèiem, a nivell administratiu la sessió s'ha anat fent d'estat a Generalitat, Generalitat a Ajuntament. Jo no sé com s'ha arribat a aquesta situació i suposo que també és un aspecte...
A mi se m'escapa realment, eh?
Bueno, el Domènec
ens ho explicaria.
Jo vaig parlar amb ell abans de que sortís la notícia, doncs perquè, bueno, a través d'un sopar on de la festa de tardor on hi havia en Jordi Casas com és membre del grup d'estudis locals ho va comentar.
Jordi també ens ho explicaria.
També ens ho explicaria molt bé, però el Domènec, bueno, vaig poder parlar amb ell, clar, primera sorpresa és el bisbe, no? La signatura del bisbe té rang de notari, això ja per començar, per tant el bisbe pot inscriure una propietat, cosa que jo desconeixia.
M'ho va comentar el Domènec i vaig pensar,
sí, una mica, bueno, tenim rei, tenim papa, vull dir que més o menys
sí,
a l'època medieval estem. Bueno, feta la broma, clar, jo entenc que església a banda, diguéssim, creences a banda, home, trobo fort, no?, que un edifici, doncs, propietat de la Generalitat, cedit en l'Ajuntament de Sant Cugat, doncs algú el pugui, encara que sigui el bisbat, doncs inscriure'l com a propietat seva, no? Aquest és d'entrada, és el que sobta. Veure també com s'ha inscrit, crec que s'ha inscrit com si fos propietat de la parròquia, no del bisbat, per tant, això també la parròquia, que comenci a posar-se les mans al cap, perquè si ara, diguéssim que això anés a missa, millor dit, i quedés registrada així la propietat, és responsable de l'edifici i de la seva conservació. Per tant, no sé, jo penso que s'estan fotent pedres a la teulada. Crec que, torno a dir, més enllà de l'ús religiós que ja estava contemplat, amb tota aquesta sessió a l'Ajuntament, l'Ajuntament té l'obligació de que mentre hi hagi un ús litúrgic, doncs sigui la parròquia de Sant Pere d'Octavià qui tingui aquest ús, doncs més enllà d'això, entenem que un edifici d'aquestes característiques és patrimoni de tots, creguis el que creguis, té un valor històric i, doncs, segurament incalculable, i per tant em sembla descabellat, doncs, que el bisbat vulgui registrar això al seu nom. A partir d'aquí, la conservació del monestir que preguntaves, segurament també fruit d'aquests últims anys de crisi anem un pèl tard, han tingut algun ensurt, també en Domènec ens n'explicaria moltes, per tant, crec que comença a ser urgent, no?, doncs, que aquest comissionat i bueno, aquest treball imprescindible a tres bandes, Ajuntament, Generalitat i Bisbat, i també, òbviament, incorporar, en mesura que sigui possible, mecenes no?, i finançadors privats a la restauració del monestir, comença a ser urgent. No crec que haguem d'alarmar, però comença a ser urgent perquè, com sempre, amb aquest tipus d'edifici, quan més anys passin, més complicat serà la rehabilitació.
Clar, sobta una mica que intentem crear un patronat a tres bandes precisament per gestionar-lo i per cuidar el que és el manteniment i la rehabilitació quan cal del monestir i que, en canvi, la propietat quedi registrada, doncs, a nom, per dir-ho d'alguna manera, d'un sol d'aquests elements. És que és gairebé contradictori. I suposo que sí que s'hauria de resoldre, perquè d'aquesta manera l'Ajuntament i Diputació i Generalitat poden dir que ells no tenen per què fer-se càrrec del manteniment, cosa que com a edifici històric, com a bé d'interès cultural, etc., no faran, però podrien fer-ho Cosa a l'Església tampoc li interessa.
Clar, m'imagino que en aquests tràmits la Generalitat també haurà de dir la seva, des del que deies ara per acabant, no? Que és un bé cultural d'interès nacional, per tant, alguna cosa haurà de dir no sé si Patrimoni o el Departament de Cultura, aquí se m'escapa, però la Generalitat alguna cosa doncs, també haurà de dir. I finalment, doncs, tot l'ús doncs, que es ciutadà doncs, que es fa del monestir i que defenso que es faci del monestir, doncs, home, crec que està en cert risc, no?, si algú se l'apropia, no?, des del bisbat o des de la parròquia.
Tenim salvant les distàncies, però no és el mateix cas, però tenim el cas de la Sagrada Família a Barcelona, que funciona a través d'un patronat i que, i que bueno, la construcció de la Sagrada Família es fa a partir de mecenatges i d'aportacions particulars. Jo, sincerament, no veig que això sigui aplicable aquí al monestir. Vull dir, per tant, aquí s'han d'entendre administracions, la pròpia bisbal, la parròquia, perquè és que és un bé comú, vull dir, i en aquesta línia s'ha d'anar.
Aquest últim trimestre publicàvem aquí a Quad.cat, diria que es calculaven 2 milions d'euros la rehabilitació del monestir, no recordo ara en quina proporció i en què afectava. És el que dieu una mica el tema de responsabilitats del que pugui esdevenir la propietat o no. Serà crucial, entenc, aquest punt de partida que reclama l'Ajuntament que faci un pas enrere al bisbat. Si no, aleshores sí que ja entenc que s'iniciarà un altre tipus de recorregut
Jo les conec, ja ho dic des del primer moment, però jo suposo que hauran parlat.
Jo, pel que sabem nosaltres, el que ens ha explicat aquí els divendres el Domènec Miquel, aquest registre es va fer, com diu ella, amb nocturnitat i alevosia, en un mes d'agost i sense contemplar ni avisar, o almenys és el que entenen o saben els del GEL, els del grup d'estudis locals, que no es va acordar res, vull dir que això va ser unilateralment el que va fer el bisbat. I entenc que han demanat explicacions a l'Ajuntament per si estaven al corrent o no. Entenc que l'Ajuntament no hi estava tampoc al corrent, perquè si no seria absurd presentar aquest tipus o donar suport a aquest tipus de mocions. En tot cas, el tema és complicat i entenc que preocupa i preocupa moltíssima
penso
gent.
Penso que donarà de sí.
Que donarà de sí, veurem el recorregut.
No, i sobretot el que no s'hauria de barrejar és la creença i religió.
No.
O sigui, això sí que... No vaig sentir el debat del ple, però sí que crec que estem defensant un bé patrimonial, un bé comú, més enllà de l'activitat que ja tenen atorgada, mentre duri aquest ús litúrgic, doncs als membres de la parròquia de Sant Pere Octavià. Per tant, no barregem coses.
No,
aquí anem a defensar...
No, la barreja,
Diguéssim que ho demano, vull dir, ho desitjo i ho espero, doncs que no entrem a valorar si el qui més defensi que el monestir es quedi en mans del bisbat o que continuï sent a mans públiques, que ningú barregi si és més o menys cregut o descregut.
Ens queda un quart d'hora per arribar a l'hora en punt. Comentàvem eleccions aquest diumenge, el 20 de desembre, vam tenir els comicis per escollir nou Parlament a l'Estat espanyol, al Congrés, i la renovació, em sembla que són 2/3 del Senat. El tema ha quedat complicat, al final, perquè sí, sense entrar a adjectivar el tema, ha quedat complicat perquè les matemàtiques no sumen. La llista més votada, que ha estat la del Partit Popular, ara és qui entenem que ha de iniciar negociacions amb més d'una formació per poder arribar a la majoria o arribar a pactes per tal de poder governar amb minoria, amb el suport contundent d'alguna formació. De moment les coses estan en que el president en funcions Mariano Rajoy ha de cercar almenys el suport contundent de Ciutadans i integrar, diuen, podria ser el PSOE també en aquestes negociacions com a objectiu de mantenir un govern estable per al proper mandat. L'escenari de properes eleccions, almenys per part de Ciutadans i del mateix Partit Popular, no ho veuen i pot ser contraproduent. Paral·lelament tenim Catalunya, que encara no tenim Parlament nou president, Parlament de... No el Parlament, em referia a l'equip executiu, al
govern.
El govern. També a l'espera, doncs, amb aquesta data límit del 9 de gener... Dos escenaris que ara s'assemblen molt, arribats a aquest punt.
Va, Esther, que tens ganes de parlar.
No, jo no va dir només, jo faré una porra. Tindrem nou govern de la Generalitat.
Sí?
I eleccions de nou a nivell espanyol. És una porra.
Bueno, però, I ara, però no, una porra va. Has de posar algú, no sé, has d'apostar alguna cosa.
Bueno, jo si voleu apostem. Va, què voleu apostar? Ho discutim
després. Espereu aquesta majoria tan ajustada al Partit Popular?
Jo amb les meves càbales que m'havia fet, jo donava al PP com a molt un 30% de vot, ha tret un 28,7, m'hi he apropat una mica. Jo esperava arribar als 130 escons, només. I sí que, òbviament, és que totes les enquestes anaven totes en la mateixa direcció. Ho hem estat parlant aquí a les tertúlies, no? Dit això, em diuen això de que en democràcia el poble sempre té la raó. Jo encara que jo pensi que en aquest cas s'ha equivocat. Vull dir, a veure...
Veieu una acció a la Porto...
Sí, certament equivocat, és l'únic...
El poble sempre té la raó, però de manera equivocada.
Segurament l'equivocat no el posem en el mateix
avançat. Però vist el que ha passat, no? Bueno, Ciutadans ja ha ofert l'abstenció, inicialment, vull dir que... I aquí la gran tasca serà per part del Partit Popular i Partit Socialista veure si... Tant que han parlat del bé d'Espanya, doncs veure realment si són capaços de posar-se d'acord i buscar uns acords de mínims per intentar donar una mica d'estabilitat. Dit això,
jo només t'anava a preguntar això, si tu veus factible un govern PP-PSOE.
Jo ara mateix no. Ara mateix no el veig. Ara, que el PSOE pugui abstenir-se i deixar governar i que igual dintre un any o dintre dos tenim eleccions, això no ho descarto. Hi ha uns pressupostos que s'hauran d'aprovar, no els del 2016 perquè ja ho estan, però sí que hi hauran, clar, és que hi ha moltes línies vermelles en aquest cas, vull dir, perquè suposo que el PSOE exigirà determinades derogacions de lleis, perquè algú ha de vendre també a la seva parròquia. Per tant, veurem el PP si cedirà amb alguna cosa. Ha de cedir, també el PSOE haurà de cedir. Ciutadans potser és el que més fàcil ho té. És un partit nou que ja va dir que ells volien facilitar la governabilitat i per tant, bueno, hem de veure què de fer política. Ara entrarem en una etapa que no estem acostumats, que la política, el diàleg, doncs han de prevaldre, no? I a partir d'aquí veurem quines majories es conformen. La que no veig en tot cas, i que la veig impossible, és un acord de totes les forces d'esquerra.
No perquè... pot passar una portuguesa?
No ho crec, perquè el PSOE en aquest cas, els barons més forts que territorials, digues Andalusia, digues Castella-La Manxa, digues Extremadura, ja s'han manifestat que tenen unes línies vermelles, que també les va posar Pablo Iglesias a la mateixa línia, a la mateixa nit electoral, que pel PSOE són inacceptables. Per tant, a més que s'haurien de... Jo crec que són, perquè totes les... Podemos anava, com a Podemos, però llavors anaven amb acords puntuals a diferents comunitats autònomes. És que hi ha molts partits aquí que s'han de posar d'acord i penso que és un mínim de 8-9 partits. Vull dir que jo ho veig molt complicat. Per tant, o es posen d'acord o anirem a la porra de l'Ester quan a Espanya. Però jo espero, perquè és que per ningú és desitjable que hi hagi una inestabilitat. Ahir mateix hi ha primers avisos dels mercats. L'IBEX baixava, la prima risc cap amunt...
Però clar, depèn de quin govern...
L'un dels mercats és un escàndol.
Depèn de quin govern també és inestable.
La pressió que posen els mercats damunt de la taula política és una vergonya. O sigui, és una realitat, no sé com hi hem de lluitar, però per mi és un escàndol. O sigui, depèn de qui guany. Fins i tot, encara que hi hagués un govern estable, hagués sortit un govern d'esquerres, l'endemà cau la borsa. O sigui, això és una vergonya, és un escàndol. No ens ho podem permetre, la pressió que exerceixen és desmesurada. Per tant, la inestabilitat, a veure, començo per on acabava l'Alfredo. És veritat, no, l'estat espanyol no hi està acostumat. El Parlament de Catalunya, alguna mica més de tradició de pacte i diàleg té. L'estat espanyol, no tant. Hi ha hagut moltes majories absolutes o majories molt, molt, molt àmplies ratllant l'absoluta i, per tant, amb poques forces polítiques interactuant i cap formant govern, sinó governs de coalició no n'hi ha hagut. Per tant, jo crec que també deixem passar les setmanes quan el president Rajoy vegi que no és nomenat president i comencem a tremolar, i jo crec que també es aniran suavitzant les converses. Ciutadans, em sorprèn que no hagi sigut coherent com en el Parlament de Catalunya i demani ja la dimissió de Rajoy i unes noves eleccions, no ho sé.
Vull dir, perquè no li interessa.
Facilitar el govern i que no, es pugui governar i les legislatures puguin començar, no sé, que Rivera truqui a les Arrimadas i que li expliqui, no?, que la teoria i les intencions de Ciutadans van per aquesta línia. Jo, a mi, el que més em va sorprendre, o sigui, que el Partit Popular perdés diputats, doncs, em sembla que era esperable, la crisi, el govern, reformes impopulars, la corrupció, bloqueig a Catalunya, que fa doncs, que bueno, ens enganyem, o sigui, les majories absolutes han sigut amb bons resultats a Catalunya, tant del PSOE com del Partit Popular, per tant, bueno, tot això ha afectat i molt. Per mi, insistiré sempre, el gran derrotat és el Partit Socialista. O sigui, no és com en l'Alegri ni més ni menys, però jo trobo molt fort que surti doncs, el Pedro Sánchez i digui que hem fet història. Bueno, que hem fet història a la baixa. Sí, sí, és molt fort, eh? I, hola, Chacón, zero autocrítica, si em sembla. De veritat, em sembla surrealista i una molt poca ajuda a la política. Quan la gent o els polítics es queixen, no, és aquesta desconnexió, doncs la desconnexió també és... Això també causa desconnexió. Aquesta manca de sinceritat i ètica que l'electorat, home...
Però és aquesta història no perquè s'esperava en tercera o quarta posició. Jo crec que era quan van veure el resultat i van dir pues no estàvem tan mal.
Estan a l'oposició d'un partit popular més dretà i ferotge que mai i més sotmès a la troica, diguéssim, i perden 20 diputats. És que ho trobo...
És que el PSOE venia del resultat pitjor de tota la seva història i sobre aquest 20 diputats enrere. Vull dir que aquesta és la qüestió... I ara et deixo, Esther. Bueno, jo el que penso... no sé què volia dir. Parla, Esther.
Va, doncs ja reprenc jo. El Toni deia que el gran derrotat és el PSOE. Per mi el gran derrotat són els partits hegemònics fins ara. Perquè precisament, doncs, sí, Ciutadans no ha tret el que esperava, Podem ja s'esperava que pugés, també jo crec que sorprès, i a mi, per exemple, em va sorprendre molt el resultat a Catalunya, entenc que també aquí hi hauria moltes coses a analitzar en la clau del vot aquí a Catalunya, però en tot cas a mi em preocupa quan es plantegen, doncs, per garantir l'estabilitat, plantegem-nos un possible pacte PP-PSOE. Són dos partits antagònics.
Ja m'he recordat el que volia.
D'acord, doncs veus? Són dos partits antagònics on coincideixen en alguns aspectes, però que no serien ni molt menys suficients per poder governar un país. Per tant, què és estabilitat? Perquè intentar arribar a un pacte amb dos partits en què la majoria de coses tenen opcions, si no oposades, sovint, doncs que no encaixen, tampoc no permet una governabilitat.
Tu abans em preguntau si era el partit, era si veia el pacte PSOE.
Si creies que era possible
governar. Jo he dit que no, i ara continuo. Dic, a mi m'agradaria, però no d'ara. Jo soc un defensor de pactes d'estat, però no des de fa 20 anys. Vull dir,
però jo no estic en contra dels pactes.
Sempre he pensat jo de que la segona transició a Espanya realment és quan PP i PSOE siguin capaços de seure i fer pactes d'estats o acords de govern. Perquè jo m'identifico més amb una Alemanya que governa socialistes i demòcrates cristians, o sigui, la Merkel, i que no amb una on que hagi passat a Portugal. I per tant, aquí hem de veure on volem, cap on volem dirigir-nos, un tipus de política alemana o política portuguesa o Grècia, no? Jo tiro per Alemanya. I jo hi crec amb això.
Jo també crec en els pactes.
Aleshores,
però amb visions econòmiques, socials, penso diferents, és difícil.
Penso que hi ha encara massa ferides obertes per això deia que no ho veia, doncs per poder arribar aquí. A mi m'agradaria que deia jo, que tant d'omplir-se la boca de lo que queremos lo mejor para España i tal i qual, pues asseieu-se i a veure si sou capaços, perquè un país per créixer necessita una estabilitat política i això és real, i per tant a veure si és possible, no? I el que deies tu de Catalunya, pues a mi no em sorprèn, vull dir que ja totes les enquestes ja ho anaven aventurant. No m'agrada realment que un partit doncs que són els assessors del chavisme doncs pugui guanyar aquí a Catalunya, veure-ho de morat, doncs, què vols que et digui, però... una mica mal de panxa jo la nit de diumenge, però en tot cas, bueno, aquí s'ha d'interpretar de moltes maneres. Hi havia part de vot que és evident que venia de les CUP, vull dir, perquè inclús dirigents de les CUP ho havien manifestat públicament.
Donar suport abans de les eleccions.
Exacte, i aquí ja, pues, clar, s'han cobrat un 20% en tren, no? Aquí no és només iniciativa i els quatre Podem que pugui haver, aquí hi ha alguna cosa més. I, per tant, pues, bueno, s'ha de valorar i això veurem quina incidència tindrà aquests resultats amb el que dèiem abans, també ho deies tu, de que a Catalunya estem sense govern i que, per tant, estem ja en una fase final de que alguna cosa té que passar en els propers propers 15 dies, perquè el dia 9 és la data límit, no?
Alguna cosa passarà, segur.
Sant Cugat, l'únic municipi de l'àrea metropolitana on Democràcia i Llibertat aconseguia la primera posició en resultats, amb suports, aquí Sant Cugat. La resta, tenyit del morat de la llista en Podem i Iniciativa, en clau de Catalunya.
El mapa electoral és bastant més maco, tot s'ha de dir, a nivell de colors.
Sí, a tot Espanya en blau,
una reflexió molt profunda, però...
No,
Catalunya és preciós, aquí de molts colors.
En guanyen tres municipis.
El tema és que molts partits segresten una mica els resultats d'aquesta llista, que ha estat la majoritària a Catalunya, i cadascú doncs tiba la seva interpretació. Ahir sentíem a Oriol Junqueras que li recordava a Pablo Iglesias que els suports que han sortit de Catalunya venen condicionats per aquella promesa que ha fet, i alguns diuen que podria ser la conseqüència d'haver obtingut aquests suports majoritaris a Catalunya, de donar suport a un referèndum, en aquest cas diferent del que proposa Junts pel Sí i la CUP, però fer un referèndum d'alguna manera consensuat amb l'estat espanyol.
Precisament una de les principals línies vermelles per arribar a un acord amb el PSOE. Fa gràcia que Catalunya vulgui marxar d'Espanya i precisament sigui això el que impedeix pactes per governar Espanya. Bé, ja està, ja ho he dit.
Bueno, jo no tinc tan clar que Catalunya vulgui marxar d'Espanya.
Sabia que em diries això. Una bona part de Catalunya vol
marxar
d'Espanya.
Ara ho has dit millor.
No, ho sabem, com no ens deixen votar, no ho sabem.
Si votem cada dos per tres i espera que tornem a votar dintre el mes de març.
No ens deixen votar el que hauríem de votar.
Però és que això no...
Acabaríem abans.
La sobirania espanyola recau en el poble espanyol en el seu complet.
Avui el diari Ara diu que Junts pel Sí i la CUP ultimen...
És com una lletania bíblica, ja veiem.
Junts pel Sí i la CUP ultimen un preacord...
Som la nació més antiga del món, pràcticament, home.
Sí, però nosaltres tenim el monestir.
És que confoneu nació i estat. Llavors... No és el mateix, nació. I no us ho explicaré.
Podríem obrir un debat de terminologia, ho podem fer fora d'antena, que arribarem de seguida.
Bueno, va, hi haurà eleccions a Catalunya, tu dius que votar.
Que no, hi haurà un acord per investir president a Catalunya i a Espanya en el termini d'un any i tornar a haver eleccions.
Ara us mateix, juguem l'esmorzar. Un any, eh? Jo ho he posat com a possibilitat. Vale, jo ho he posat com... S'han de complir les dues coses. És que és complicat,
Però Mas president o no, l'acord?
Aquí està el
perquè
tema.
La CUP ara està burxant una mica esquerra, perquè...
Sí, però jo he dit que hi haurà un president, aquí ja no m'he mullat tant,
És veritat, el matís és important.
El matís és important, però pot ser un dels elements que desencalli les negociacions. Vol dir que algú cedirà. Jo el que dic és que es posaran d'acord. Aquí ja no em demaneu... Però va, si voleu, Mas president. Almenys us dono una mica de vidilla.
Alguna altra profecia?
Com que només jugo jo, doncs ho guanyaré jo i perdré.
Una altra profecia? Bueno, que, no sé, és l'última tertúlia de l'any?
Sí, és l'última tertúlia de l'any. Ens tornarem a trobar ja passat el dia 8, la setmana següent. El dia 12 ens trobem.
Potser ens trobem amb eleccions convocades.
Sí, serà interessant el tema, perquè haurem superat el nou. O amb un nou govern, serà.
Vamos, en tot cas, com que l'hora la tenim a sobre ja, doncs desitjar a tots els oients unes bones festes, un bon Nadal, un bon any nou.
Igualment, agraïm la presència de l'Alfredo Dergo, del Tavi Ramon i de l'Àster Castanyer en aquesta tertúlia de dimarts. Les esperem ja el dia 12 de gener.
El meu sant.
Molt bé. Ho tindrem en compte.
Mira, tindrem esmorzar.
Bones festes a tothom.
Bones festes, els deixem amb el Cinquat a Fons de la Carme Reverte.
El gall del monestir.